Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Cope. És dimecres 3 d'octubre, el dia en què acabem de saber que la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixar ha fet fallida i podria haver-hi uns 200 afectats. El forat econòmic supera el bilió i mig d'euros. Segons acabem de saber, el Departament d'Economia ja està fent seguiment d'aquest cas i la unitat de Mossos que investiga possibles estafes també ha rebut denúncies. Les primeres irregularitats s'haurien detectat fa mesos i s'estarien investigant inversions i despeses injustificades i fins i tot crèdits concedits de manera irregular i documents falsejats. En parlem tot seguit a l'informatiu. Avui començarem, com sempre, repassant tota l'actualitat. Parlarem també amb el Col·legi d'Advocats de Reus, a només unes hores, que acull la ciutat unes importants jornades de treball i debat sobre els professionals que intervenen en els processos de dones víctimes de violència de gènere. A partir de la una serà moment d'agafar la Nacional 240. Ja saben que els dimecres els fem propostes d'oci des de les comarques de Tarragona i les de Lleida, amb el Ricard Álvarez. I en la darrera mitja hora de programa, més propostes. En aquest cas, un còctel de música, poesia i bon vi de la DO Tarragona, de la mà del Festival Divines, que torna aquest divendres a Tarragona. Recordin que esperem propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672 65 35 34. 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de les 2 al 93.5 al Camp i el 98.0 a les Terres de l'Ebre. I sempre, siguin on siguin, ens poden escoltar de manera molt fàcil, doncs a través del web de Cope, www.cope.es, o també a través de l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Són les 12 i 23, comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada, com sempre, a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Continuem amb un temps molt estable aquests dies aquí a Tarragona. Cel serè en general a totes les comarques i unes temperatures que, si bé ens hem llevat parlant de fred, avui pujaran més les màximes. Arribaran als 26 graus aquest migdia a Tarragona. En tindrem també 26 de màximes al Vendrell o Gandesa, a Reus 28 graus i a Tortosa fins a 30. Pel que fa al vent, al sud hi bufa el vent de mestral. Encara pot ser intens, però la tarda mica en mica anirà fluixant i a la resta es mantindrà fluix i variable. Demà dijous continuarà el cel molt serè, les temperatures no variaran molt i, per tant, hi haurà mínimes també d'uns 16 graus a Tarragona i al Vendrell, de 14 a Reus i Tortosa i de fins a 13 a Gandesa. El vent bufarà fluix i variable a totes les zones.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Els ho dèiem en començar, la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixar ha fet fallida i podria haver-hi uns 200 afectats. Els socis no poden retirar diners, segons ha avançat aquest matí. RAC1 s'ha celebrat una assemblea al casal de la població per informar els afectats de quina és la situació. El forat econòmic podria superar el milió i mig d'euros. El Departament d'Economia ja està fent seguiment del cas i la unitat de Mossos que investiga possibles estafes també ha rebut diverses denúncies. Les primeres irregularitats s'haurien detectat fa ja mesos i s'estarien investigant inversions i despeses injustificades. Fins i tot es podrien haver concedit crèdits de manera irregular i falsejat documents. Segons llegim aquesta hora també al Tarragona Digital, tampoc s'haurien perseguit crèdits amorosos durant 10 anys. De moment, tal com marca el protocol, s'ha retirat els poders a la directora de la secció de crèdit i a l'auditor de la cooperativa de l'Aleixar. Estarem pendents al llarg del programa de qualsevol novetat al respecte. Hi ha també altres qüestions importants. La Confederació Empresarial de la província de Tarragona vol que Foment assumeixi el manteniment de l'AP-7 i l'AP-2 quan acabin les concessions l'any 2019 i 2021. Posen en dubte el bon manteniment de les autopistes, una tasca que ara fa la concessionària. Segons la patronal tarragonina, el Ministeri hauria d'assumir uns 13,6 milions d'euros anuals per mantenir els 170 quilòmetres d'autopista que passen per la demarcació de Tarragona. Això són uns 80.000 euros anuals per quilòmetre d'autopista. Creuen que quan acabi la concessió això ho haurà de pagar l'Estat i, per tant, no es garanteix el bon manteniment de les vies. Segons el cap del Gabinet d'Estudis de la CEPTA, Juan Gallardo, els recursos per mantenir les autopistes en bones condicions han de sortir dels pressupostos generals de l'Estat i no han de comportar una major pressió fiscal per als usuaris.
La por, doncs, que aquest volum de costos de manteniment que s'han d'assumir per part de les administracions, un cop finalitzades les concessions, facin que les autopistes perdin qualitat. Les autopistes, a hores d'ara, cal reconèixer que tenen un estàndard de qualitat molt elevat que possibilita un trànsit fluid, un desplaçament de qualitat, sobretot amb els tràfics de mitja i llarga distància.
L'entitat descarta d'entrada peatges alternatius o una major pressió fiscal als usuaris, però no veuria amb mals ulls que es fes pagar una taxa per circular a tota la xarxa d'alta capacitat de l'Estat. La patronal defensa que si es decideix implementar aquest model de vinyeta s'apliqui al conjunt de la xarxa perquè no sigui discriminatori.
Però el que no és raonable és que només es faci per les autopistes de peatge que queden lliures de peatge. Entenem que si es fa aquesta taxa ha de ser per tota la xarxa d'alta capacitat espanyola. No podem un cop més estar discriminats. Entenem que si es fa un concepte d'una taxa, ha de ser per tota la xarxa d'alta capacitat espanyola, per tota.
La patronal tarragonina defensa el desdoblament de la 340 a les Terres de l'Ebre i al Penedès, l'impuls de la 27 entre Valls i Montblanc i el perllongament de l'autovia C14 fins a la Plana de Lleida. Per contra, l'ACEPTA creu que el desdoblament de la Nacional 240 entre Montblanc i Lleida no està prou justificat. Diuen, la P2 registra una intensitat mitjana de trànsit que no arriba als 10.000 vehicles diaris. Precisament avui sabem que grups ecologistes de les Terres de l'Ebre i el Baix Maestrat reclamen al govern que aposti de manera decidida per l'alliberament total dels peatges de l'AP-7 i renunciï expressament a construir l'autovia A7. Lamenten el canvi de posicionament de l'executiu i consideren que l'A7 suposaria seguir trinxant el territori. Acusen la Generalitat de defensar els interessos de la concessionària de l'autopista. I no deixem el trànsit perquè ja està confirmat. Els transportistes tarragonins faran una marxa lenta el proper 11 d'octubre per protestar pel desviament obligatori cap a l'autopista. Segons la Federació d'Autotransport de Tarragona, la mobilització arrencarà a les 5 de la tarda al pàrquing de vehicles del polígon Riu Clar de Tarragona. La marxa recorrerà l'autovia A7 i la Nacional 340 fins l'accés a l'autopista Altafulla. Allà els transportistes s'incorporaran a la via ràpida fins sortir a Tarragona i des d'aquest punt repetiran el recorregut una segona vegada. La FEAT insisteix que el sector no accepta la criminalització de la qual està sent objecte i exigeix una negociació real amb les administracions. A la ciutat de Tarragona s'ha convocat una reunió d'urgència el proper dilluns entre veïns, ajuntament i cossos de seguretat davant l'alarmant augment de denúncies per robatoris en cotxes. En 23 dies de setembre s'han fet 157 denúncies pel mateix motiu i només al mes d'agost se'n van presentar 257. A més, constaten que s'han estès per tota la ciutat i no es centren només a la zona de Torres Jordi i al barri del Port com fins ara. No deixem la ciutat de Tarragona perquè aquest dimarts a la tarda els Mossos blindaven la delegació del govern davant la convocatòria d'una concentració de l'esquerra independentista. La policia va barrar el pas al carrer Sant Francesc amb tanques i va desplegar diverses unitats del ZARRO. La protesta va aplegar mig centenar de persones que volien denunciar la violència policial dels darrers dies. Durant l'acció es van enganxar cartells reivindicatius i es va desplegar una pancarta on es podia llegir "Aturem la repressió". Santi Fortuny és membre del col·lectiu Endavant Osan.
I a més entenem que aquest tipus de concentracions també no les secunden tot l'independentisme. Per tant, ens trobem que és descabellat perquè aquí no anàvem a fer res més que enganxar aquests cartells, tal i com hem fet moltes vegades davant de l'Ajuntament de Tarragona i precisament no ens hem trobat aquest tipus de dispositius protegint-lo.
Arribem ja a 2:15. En plana judicial, Fiscalia demana 7 anys de presó per un veí de l'Hospitalet de l'Infant acusat de distribuir pornografia infantil. La policia va escorcollar el seu domicili on vivia amb la parella i la seva filla i va descobrir que havia entrat també en un altre usuari a través del seu perfil de la xarxa social Facebook amb una imatge d'una menor mostrant els pits i els genitals. Van trobar un ordinador portàtil que contenia més d'un miler de fotos i vídeos on es veien menors en actituds sexuals explícites. Per altra banda, la Fiscalia demana 1 any de presó per una dona que va amenaçar un metge d'urgències a l'Hospital del Vendrell. El va amenaçar mentre li propinava manotades a l'esquena perquè estaven trigant molt a atendre al seu marit. Estaven a urgències i el professional li va recordar que hi havia altra gent davant seu. Els cops no van suposar lesions al metge, però el Ministeri Públic considera que la dona és autora d'un delicte d'atemptat a un funcionari públic i demana una pena d'un any de presó. I ho acabem de saber, l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 24 anys de presó l'assassí de la seva dona a la Pobla de Mafumet. El condemnat no es podrà apropar als familiars de la víctima durant un període de 25 anys i els haurà de pagar una indemnització de 280.000 euros. Ell es tornarà a seure aquest dijous al banc dels acusats per haver agredit sexualment la filla de la víctima, que era menor d'edat en aquell moment després de cometre el crim. Al juliol va ser condemnat ja a 19 anys i 3 mesos de presó per una violació comesa al 2003. En plana política, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, ha presentat aquest dimarts la seva renúncia al càrrec en un ple extraordinari. La decisió la pren, entre altres, per facilitar la transició al nou alcaldable d'Esquerra, Alcanar, Joan Roig, que el rellevarà en el càrrec. Montserrat seguirà de regidor fins a les properes eleccions perquè sigui un traspàs fluid. Un altre motiu, doncs, és el seu nomenament com a director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, un càrrec que va assumir el passat divendres. Després de 12 anys com a alcalde i gairebé 20 com a regidor, Alfons Montserrat encara la renúncia amb molts sentiments trobats.
M'ha permès conèixer un munt de gent que no els coneixia, que no els coneixia prou, treballar amb gent que és tan magnífica, i penso que en aquests 12 anys el que hem transformat el municipi. Hem transformat el municipi dotant-lo de molts equipaments i molts de serveis de primera magnitud. No?
Per cert que bona part de Tortosa està sense llum des de les 11 del matí. L'havia afectat almenys als barris de Ferreries i Remolins i també a la zona del centre. Segons Endesa, hi hauria 1.700 clients afectats. Tècnics de la companyia busquen l'origen d'aquesta avaria per solucionar-ho. Doncs i 33, l'Ajuntament de Tarragona i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya han signat el conveni de col·laboració que, entre altres, estableix que les dues institucions han de vetllar pels drets audiovisuals de les colles i la correcta utilització de la imatge dels castells i els seus valors. A 4 dies per la gran cita castellera i després de l'èxit del concurset de Torredembarra, d'aquest cap de setmana passat com a tret de sortida, l'Ajuntament en té molt bones perspectives. La Tarraco Arena Plaça s'omplirà amb 12.000 persones en el moment més àlgid, diumenge, quan competiran les 12 millors colles del panorama casteller. La tinent d'alcalde de Cultura a Tarragona és Begoña Floria.
Doncs ho estem preparant amb moltes ganes i amb molta visió. L'èxit del concurset doncs és molt de valorar, a més que es pogués fer a plaça, que no, encara no havia passat des de l'aliança sobre, no, amb el mateix concurs, i per tant esperem doncs que els dos plats forts de dissabte i de diumenge doncs siguin un èxit absolut amb aquesta jornada internacional que farem dissabte a les 12.
En les 26 edicions del concurs mai s'hi ha estrenat un castell inèdit. L'inèdit 3 de 9 sense folre podria trencar aquesta dinàmica i en aquesta edició, la 27a, torna a ser un repte. I tanquem amb una molt bona notícia. Les Terres de l'Ebre situen 3 dels seus olis extra verge entre els millors del món a la guia italiana Flos Olei. Són Aureum Morrut de la cooperativa Sol d'Ebre, el Montsagre Picual d'Horta de Sant Joan i l'Oleum Naturale de Rasquera. Aquest reconeixement internacional dona impuls a la feina feta per fer-se un lloc als mercats gourmet dels olis seguint l'estela de la Deo Terra Alta amb el vi. Convençuts que el futur de les Terres de l'Ebre passa per un sector agroalimentari de qualitat, els productors ebrencs d'aquests olis extra verge han assegurat que el món de l'oli acaba d'iniciar una revolució a les cuines particulars, però també al sector de la restauració. Escoltem Albert Barrobés, de l'empresa Montsagre, a Jordi Turc, d'Oleum Naturale, i a Pere Albacà, gerent de Sol d'Ebre.
Estem orgullosos d'haver fet una feina i estem compromesos a continuar fent una feina que està donant resultats en quant a la qualitat i en quant al reconeixement.
Poder ensenyar unes referències internacionals, poder dir estem aquí, estem allà, obri una mica les portes, costa igualment, perquè són olis que no són olis econòmics, va? Però com a mínim obri portes i la gent se'n dona compte de que estan a venir, que el món de l'oli està una mica fent la mateixa revolució que va fer el món del vi fa 20 anys, fer veure a la gent aquesta opció que està venint, que molta gent ho descobreix ara, d'olis de moltes diferents qualitats.
La denominació d'origen Baix d'Ebre i Montsià té tres varietats d'oliveres, que són tradicionals, que és la Farga, la Sevillenca i la Morruda. És una varietat que la seva característica principal és que és picant, la Sevillenca és una varietat que és més dolça i la Farga seria la varietat més equilibrada.
A la guia Flors Olei es distingeix les empreses que produeixen oli d'oliva extra verge de gamma alta i apareixen 500 empreses de 52 països i dels 5 continents. Acabem veient les portades dels diaris avui. Al de Tarragona hi llegim: el tejido económico llama a evitar otro otoño negro. Al Reus Digital destaquen aquesta hora: la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixà fa fallida. En la mateixa línia, al Tarragona Digital, que diuen: un forat econòmic deixa la cooperativa de l'Aleixà sense liquiditat. Al Tarragona 21 llegim: Ballesteros dona un ultimàtum a Ikea, vol portar el car a l'anella i recuperar l'aparcament soterrat de la part alta. I finalment, avui en portada al diari Més: la policia incapaç d'aturar l'onada de robatoris a cotxes a Tarragona. Trenta-set minuts que passen de les 12, ens n'aturem només un per la publicitat, agafem aire i continuem.
Tengo la solución más fácil y definitiva para el seguro de coche.
¿Cuál es?
Pues el seguro que te permite gestionar casi todo desde el móvil, consultar recibos, dar partes, solicitar una grúa y tú sin enterarte.
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Seguim amb més coses al programa. Reus acull aquesta setmana les sisenes jornades d'advocats i advocades de violència de gènere del Consejo General de l'Abogacía Espanyola. És la primera vegada que aquestes jornades es fan a Reus. Hi ha aproximadament més de 150 professionals que reuniran aquí per debatre sobre temes que preocupen i molt a la societat. En parlem avui amb la Cristina Santos. Ella és responsable de la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del Col·legi d'Advocats de Reus. Cristina, què tal? Buenos días y muchas gracias.
Hola, buenos días, Mónica, ¿qué tal?
Un placer tenerte por aquí. Hoy estas son horas previas a estas jornadas. Hablábamos antes de empezar la entrevista de la importancia, ¿no?, de este tipo de sesiones de trabajo para vosotros, para los profesionales, pero también para los ciudadanos. Al final esto nos repercute, ¿no?
Bueno, sin duda alguna, ¿no? En definitiva, son unas jornadas en las que se reúnen distintos expertos jurídicos de toda España, de distintos ámbitos, de ámbitos muy variados, que van desde letrados, profesionales del ámbito universitario, cuerpos de seguridad, y todos para discutir y para poner puntos de vista distintos con intención de tomar estrategia o llevar a cabo una estrategia adecuada para un tema tan importante como el de la violencia de género.
Exacto, lo decía yo al empezar, ¿no? Estamos en un momento, por desgracia desde hace mucho, pero estas últimas semanas más, especialmente sensibles, ¿no?, en esta cuestión, y es importante que esta reunión se haga. Además, es la primera vez que se hace aquí, en Reus.
Sí, realmente las últimas semanas han sido realmente tremendas y en definitiva, un poco, y uno de los principales de los temas que vamos a tratar es precisamente la valoración del riesgo, ¿no? Esta semana se ha hablado mucho de establecer valoraciones del riesgo adecuadas, tanto desde el ámbito policial, desde el ámbito forense, incluso de los letrados, que determinen que una persona se encuentra en un riesgo evidente, que traiga consecuencia de lo que hemos visto durante estos días.
Claro. He estado echando un ojo al programa que tenéis previsto, ¿no? Evidentemente son unas jornadas pensadas para profesionales, para y por profesionales, pero es verdad que es interesante ver los temas sobre los cuales vais a debatir, porque dice mucho también de lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Por un lado, abrís fuego hablando de nuevas formas de violencia contra la mujer. Es algo que requiere además, supongo, para vosotros formación constante, ¿no?
Sí. Las nuevas formas de violencia sobre la mujer vienen muy a resultas también de los delitos que se van cometiendo con las nuevas tecnologías, ¿no?
Claro.
El hecho de las redes sociales, los móviles, los correos electrónicos. Todo eso requiere de una nueva visión para el letrado, y por eso uno de los temas que vamos a tratar precisamente es este. No solo las nuevas formas de violencia, sino la respuesta penal a los delitos cometidos a través, entre otras, de las nuevas tecnologías.
También un tema, y además lo habíamos hablado aquí en el programa no hace muchas semanas, el tema de la violencia de género entre jóvenes y adolescentes, que es algo que en ciertos casos es un poco alarmante, ¿no? El decir, ostras, hay que estar atento porque cada vez hay gente más joven que se ve en situaciones de este tipo.
Sí, el tema de violencia de género entre jóvenes y adolescentes empieza a ser alarmante, ¿no? Esto es también un poco al hilo no solo del Congreso, sino, como sabes, a través del colegio hemos creado una comisión de violencia
sí.
de género e igualdad, y uno de los objetivos que tiene esta comisión es establecer un proyecto con idea, si todo va bien y todo sale en orden, un proyecto elaborado a través de nuestro colegio de abogados que fuera referido a profesores de institutos o profesores de colegios, pero no para que nosotros siga a dar formación a los alumnos, sino al revés. Nosotros dar formación a los profesores, porque al final son ellos los que detectan más fácilmente la existencia de esta posibilidad de violencia o no, incluso muchísimo antes de que se detecten las casas. Entonces, tenemos encarrilado un proyecto que esperemos que salga bien y salga adelante y podamos llevarlo a cabo.
Ah, pues me parece interesantísimo porque hemos nombrado, ¿no?, dos temas que yo creo que además van muy de la mano, ¿no? Este incremento alarmante de casos de violencia entre jóvenes y adolescentes, las nuevas tecnologías, ¿no? Y es algo que para los que no somos nativos, ¿no?, tecnológicamente hablando, a veces nos es más difícil, padres o formadores o familiares, de detectar casos de este tipo, ¿no?
Sí, así es. Realmente es complicado, ¿no? Y yo también me debo decir que las nuevas tecnologías me han venido nuevas.
Claro, como a la mayoría, sí.
Palabra. Y entonces quizás son los profesores los que están más en contacto con los adolescentes y los que conocen incluso muchísimo mejor cómo funcionan las nuevas tecnologías. Y de ahí que hayamos planteado dentro de la comisión elaborar este proyecto. La intención es hacerlo a través también del Consejo de la Abogacía Catalana. Y un proyecto que, como digo, en definitiva sería para los profesores, para los docentes, que pudieran detectar rápidamente la existencia de estos problemas.
Pues me parece interesantísimo. De hecho, te quería preguntar por la andadura de este prácticamente primer año, ¿no?, de la comisión. Fue una iniciativa que pusisteis en marcha, pues ya te digo, hace no se ha cumplido un año todavía.
Sí.
No sé qué tal para vosotros, porque también ha sido un proceso de aprendizaje y si habéis visto que realmente esto era una necesidad, ¿no?, para vosotros, para el colectivo de profesionales.
Bueno, ha venido un poco por esa misma comisión de violencia de género e igualdad, se creó a través del Consejo General de Abogacía y el Consell de la Abogacía Catalana. Nosotros decidimos sumarnos a esta iniciativa. Hemos de decir que hasta entonces eran parte de la subcomisión del turno de oficio, la de violencia de género, pero decidimos hacerlo como una comisión propia, dejando un poco a mano el turno de oficio, y la idea es prestar el servicio con una mayor eficiencia, ¿no? Está formada por 10 abogados, hombres y mujeres, y no solo tratamos, como digo, violencia de género, sino también temas de igualdad dentro de la profesión, porque aunque parezca
claro.
mentira, dentro de la profesión de abogados también existen temas de desigualdad, y sobre todo en temas de conciliación familiar, ¿no?
Eso sí, además creo que es una cosa generalizada, ¿no?, en la abogacía y en muchas en muchas profesiones, por desgracia, ¿no?
Sí, esta misma mañana me comentaba una compañera que tenía un divorcio y que la acababan de llamar del instituto diciendo que su hijo se había roto el brazo y que tenía que ir a buscarlo, ¿no?
Claro.
Pues realmente en ese problema es, perdona, señor profesor, atienda usted a mi hijo que voy a hacer una vista de divorcio y yo la salgo, ¿no?
Claro.
Por desgracia eso también está ocurriendo dentro de la profesión.
Uh-huh.
Y entonces la idea es un poco eliminar estas desigualdades que normalmente a un compañero no se le presentan.
Claro. Estaba también viendo el programa de estas jornadas que se celebrarán jueves y viernes aquí en Reus, y hay un tema también interesante que también es actualidad porque, por ejemplo, desde el Gobierno se ha dicho que quieren incidir en esto, y es la perspectiva de género en los procedimientos penales, ¿no? ¿Crees, Cristina, que hace falta cambiar cosas en ese sentido a la hora de formación de profesionales, de jueces, de abogados, ¿no? Incluir esa perspectiva de género es realmente necesario.
Es necesario, de hecho, y como tú bien dices, en nuestro congreso tendremos, entre otros, la presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, de la sección 27, María Tarmón Olmos, o un magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas, que en definitiva vienen un poco a tratar esta perspectiva de género dentro de los procedimientos que sin duda requieren que se esté encima y dar un pequeño cambio en todo este tema.
Uh-huh. He visto, por cierto, muchas mujeres ponentes. No sé si esto es buscado o es casualidad, Cristina. Sois mayoría.
Bueno, buscado no. Pero también he de decir que contamos con hombres que están muy involucrados en el tema. Y aquí sí que quiero hacer mención especial, y sin hacer de menos a los demás, ¿no?, al subinspector jefe de proximidad y de atención al ciudadano del campo de Tarragona, Raúl Aguilar Ruiz, mozo de escuadra, que nos va a efectuar la valoración del riesgo y una ponencia sobre valoración del riesgo que sin duda es muy importante. Y al hilo de este punto sí que querría hacer mención, porque yo creo que es algo que solo, bueno, fundamentalmente ocurre en el Colegio de Abogados de Reus, y no así en el resto de España, que poco a poco se van sumando. Y es que nosotros, como Comisión de Violencia de Género, y a través ya que lo teníamos el turno oficio, como sabéis, tenemos letrados que atienden las 24 horas del día, los 365 días del año, a las víctimas de violencia. Y uno de los hitos que tenemos o que podemos nosotros hacer en este colegio es que tenemos una estupenda relación con los Mossos de Escuadra en esta materia y somos de los pocos colegios de España, por no decir hasta ahora el único, creo que algunos se empieza a sumar ahora, que desde el momento en que la víctima comparece en la comisaría de los Mossos de Escuadra de Reus, automáticamente los Mossos de Escuadra llaman al letrado que está de guardia ese día de violencia de género y podemos asistirla desde el primer momento, porque realmente es en este primer momento que ella se ve sola y toma la decisión de asistir a la comisaría cuando necesita más ayuda. Y entonces en esto, pues dado la buena relación que mantenemos con la comisaría de Reus, automáticamente nos llaman y nosotros inmediatamente estamos allí, ¿no?
Qué importante es, eso es uno de los temas también de los que vais a hablar, ¿eh? Cómo tratar a la mujer que se ve en esta situación, víctima de violencia de género, ¿no? Que además incluye, como has dicho, a muchos profesionales, desde el policía, que es el primero normalmente, servicios sanitarios, abogados, jueces, ¿no? Toda la sociedad en general, pero...
Pero además no solo en esto, es decir, no solo en lo que es una atención al problema en concreto, sino que a través de la comisión en el colegio, ya te lo centro un poquito más en Reus, ¿no? Lo que sí pretendemos, o una de las ideas de la comisión, es que por parte se preste el servicio de una forma adecuada y eficiente. ¿Y qué quiero decir con eso? Que las instalaciones sean adecuadas, que tú puedas prestar el servicio con la víctima en unas condiciones en las que de ninguna manera se pueda encontrar con el denunciado, ni siquiera a veces con la familia del denunciado, porque puede ocurrir, o familias entre sí, ¿no?
Claro.
Esto es una de las prioridades que tenemos a través de la comisión, de conseguir, y por el momento poco a poco lo vamos consiguiendo, que se les pueda dar este servicio óptimo y eficiente donde ella se sienta segura y nos pueda explicar realmente, porque a veces cuesta mucho sacarles la información de qué es lo que está ocurriendo, seguramente por el estado de nervios en el que se encuentran.
Claro, ¿no? El miedo,
pero,
¿no?
Sí. Entonces se trata un poco de establecer las condiciones adecuadas para que ellas puedan explicarnos exactamente qué es lo que está ocurriendo.
Pues tema realmente importantísimo que nos preocupa muchísimo a todos, porque evidentemente nadie debería verse en esta situación, y yo creo que el mensaje siempre que intentamos mandar es que cualquier mínima sospecha, situación, pues que pidan ayuda, ¿no? Que no, sobre todo, es importantísimo que siempre va a haber alguien ahí para respaldarlas.
Sí, esto es así, siempre habrá, y además en lo que respecta a mi pequeña parcela, ¿no? Los letrados que nosotros tenemos en el turno de violencia de género, todos ellos han pasado un curso de especialización, todos ellos son abogados que llevan más de 3 años ejerciendo, y que están en condiciones óptimas para prestar este servicio y esta ayuda que ya requieren. Pasamos a veces a ser como su mano derecha, cualquier problema que tienen, cualquier situación, en todo tipo de procedimientos, ¿no? Siempre está el letrado allí al que pueden consultar y que sin duda casi todos, por no decir el 99% de los que están dentro de este turno, lo hacen por vocación, no por estar en el turno oficio.
Ya, pues importante ese mensaje, ¿eh? que hay muchas manos para ayudarlas, que no callen y que denuncien siempre y que busquen ayuda, importantísimo. Pues Cristina Santos, que es responsable de la Comisión de Violencia de Género e Igualdad del Colegio de Advocats de Reus, ha sido un placer tenerte por aquí, vuelve cuando quieras.
Muchísimas gracias, Mónica, gracias. Hasta siempre.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Ayer estuvimos de comunión en Restaurante El Álamo.
¿Ah, sí? Pues mis cuñados celebran allí la boda.
¡Es perfecto! Tienen una gran zona infantil con castillos hinchables, colchonetas, toro mecánico...
Y se adaptan a cualquier presupuesto. Mi vecino se casó allí, un menú magnífico, sin límites de horarios y le regalaron la música.
¡Los jardines preciosos!
¿Te fijaste?
Y amplias zonas de parking. ¡Yo, la comunión de mi hija! En Restaurante El Álamo. Restaurante El Álamo. 977-84-6240. Carretera de Montblanc en Alcover.
Set minuts pràcticament i arribarem ja al punt de la una. Reprenem l'actualitat, que els ho explicàvem en començar el programa. Ara tenim alguna dada més. La secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixà, al Baix Camp, s'ha quedat sense liquiditat, ha fet fallida. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies a aquesta hora, en l'auditoria de comptes de 2016 es constatava ja que hi havia números que no quadraven. Les presumptes irregularitats es van detectar gràcies a la inspecció del Departament de Treball. Els serveis jurídics de la cooperativa apunten a documentació alterada o falsificada, comptabilitat retardada i altres desajustos d'actius i passius que haurien provocat aquesta manca de liquiditat pràcticament total, tot i que encara no s'ha concretat de quants milions d'euros podria ser el forat. Es parla de més de 1,5 milions, però es podria arribar fins als 3 milions d'euros. La cooperativa sense líquid sí que compta amb actius. Dimarts al vespre es va celebrar una reunió amb els socis per explicar-los la situació. Ara es farà una comissió de seguiment, una comissió de suport també als cooperativistes i els aniran informant puntualment. La cooperativa va denunciar dilluns els fets als Mossos d'Esquadra. La Generalitat ha de supervisar les funcions de la cooperativa i sense tutela administrativa ja ha començat els tràmits per tirar endavant els expedients sancionadors que s'escaiguin. De moment, la directora de la secció de crèdit ha estat destituïda i l'auditor apartat. Aquesta és la notícia a aquesta hora, quan manquen aproximadament 5 minuts per arribar a la una. Anem ara a repassar el més destacat avui de l'agenda. Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, la Casa Castellarnau, a 6:45 de la tarda, tenim una cita amb la peça del mes. Aquest octubre la peça escollida és una tortuga, una teula. L'acte és obert a tothom, és gratuït, un tècnic de patrimoni històric farà la presentació de la peça del mes. A 6:45 a la Casa Castellarnau. Segona parada, a 6:45 també, a la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, conferència avui Antonius Musa, el metge que va guarir l'emperador August a Tàrraco. Conferència a càrrec del doctor Jaume Fontanet Torres, comissari del 120è aniversari del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. I tercera parada a les 7 de la tarda a Tarragona, al Caixa Fòrum, conferència del científic boig a la vida a Mart. Una xerrada en què parlaran del cinema de ciència-ficció com a generador d'opinió i coneixement tecnocientífic entre el públic general. Al Caixa Fòrum de Tarragona a les 7 de la tarda l'entrada són 4 euros. Saltem cap a Reus. A les 5 de la tarda tenen una visita guiada a la bòbila dels Sugranyes. Cal fer reserva prèvia trucant al 977-010-660. 977-010-660. A dos quarts de sis també a Reus. Contes a cau d'orella a la biblioteca Xavier Amorós. Contes avui de sang i fetge. I darrera parada avui de l'agenda a Cambrils, a dos quarts de vuit del vespre a l'ermita de la Mare de Déu del Camí, conferència i concert amb motiu de l'any Cardenal Vidal i Barraquer. Concert de l'Escolania de Montserrat és l'acte central d'aquest any. Vidal i Barraquer coincidirà amb el dia exacte que fa 150 anys del seu naixement.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Exactament. Què ens poden enviar al WhatsApp del programa? Doncs bàsicament el que vulguin, notes de veu o escrites, per exemple, parlant sobre un tema d'actualitat. Si són, per exemple, afectats per aquesta notícia del dia, aquesta fallida de la cooperativa de l'Aleixar, o coneixen algú que ho estigui, ens encantaria rebre també les seves opinions, que ens expliquin la seva situació per poder fer-nos una idea més exacta de què és el que està passant exactament a l'Aleixar. Això ho podem fer-nos saber, doncs, qualsevol iniciativa, per exemple, solidària que tinguin en marxa a través d'una associació de la que formin part, al seu barri o a la seva ciutat. El recordo del telèfon 672 65 35 34. En poc més de dos minuts arribarem ja al punt de la una. Abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE, doncs haurem de posar-hi una mica de música al dia. Sempre acabem, agafem aquesta recta final de la primera hora de programa amb música. Avui sona Xavi Checker. Xavi Checker, que avui ha estat d'aniversari, en fa 77. Amb el rei del twist arribarem al punt de la una. No marxin gaire lluny perquè després del butlletí horari de les notícies tornem des de COPE Tarragona. En aquest cas agafarem la Nacional 240, sabent que cada dimecres connectem amb COPE Lleida i amb el Ricard els fem diferents propostes d'oci. Atents a la proposta que els farem avui, que és molt interessant, la que ve des de Reus, i també atents a la que ens faran des de Lleida. I després, en la darrera mitja hora del programa, els ho anunciàvem començar, els proposo un còctel molt interessant. Bon vi de la DO Tarragona, bona música amb cantautores de les comarques de Tarragona i també poesia de la mà de poetesses també de les comarques tarragonines. Tot amb DO Tarragona, és el Festival Divines que torna aquest divendres, en parlarem d'aquí una estoneta i els en donarem més dades. Arribem a la una, no marxin gaire lluny que tornem de seguida.
La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo mantiene a los políticos en prisión, en la cárcel. De nada han servido las palabras de algunos ministros del gobierno de Pedro Sánchez hacia esos políticos independentistas, reclamando su libertad condicional antes del juicio. Patricia Rossetti.
Continúa el riesgo de fuga y de reiteración delictiva y el Supremo vuelve a rechazar los recursos de los 9 encarcelados. El principal argumento se basaba en el impacto que el encarcelamiento causa a sus familiares y su situación. Consideran además que la prisión preventiva vulnera sus derechos fundamentales a la defensa y a un juicio justo. El Supremo rechaza sus argumentos y responde que estos motivos no desdibujan los motivos por los que deben seguir en prisión. Contesta además a Dolors Bassa que su permanencia en la cárcel no depende de que el contexto político sea diferente.
Y seguimos hablando de tribunales porque lo que te vamos a contar seguro que te interesa. Si tienes una vivienda vacía durante más de 2 años y vives en el País Vasco, el ayuntamiento puede proceder a su expropiación forzosa, una realidad que ha avalado el Tribunal Constitucional. COPE en Bilbao, José Luis Martín.
Sí, es una de las consecuencias de la Ley de Vivienda Vasca. Se estima que en Euskadi hay 20.800 viviendas, en este caso tienen que estar vacías durante más de 2 años y hay algunas exentas, como por ejemplo las que estén vacías por motivos laborales, de salud, de emergencia social, también las viviendas de veraneo o las que están ya en el mercado de alquiler o en proceso de venta. En los demás casos habrá una serie progresiva de medidas para forzar a esa vivienda a salir al mercado de alquiler. Habrá, por ejemplo, un canon que podrán aplicar los ayuntamientos, el alquiler forzoso o incluso la medida extrema, la expropiación, un elemento, eso sí, que de cualquier manera no podrá entrar en vigor hasta dentro de aproximadamente 1 año cuando se elabore el reglamento que tiene que desarrollar esta legislación.
Y acabamos de conocer que el Senado, y a la espera de la confirmación por parte de Moncloa, propone el próximo 23 de octubre para que el presidente del gobierno comparezca para hablar de su tesis. ¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En este mediodía COPE vamos a estar en la audiencia de Lérida. Sigue el juicio contra los padres de Nadia, acusados de un delito de estafa por aprovecharse de la enfermedad de su hija, recaudar más de 1 millón de euros en donativos y gastárselos en lujos. La mañana nos deja las declaraciones de los forenses. Los médicos han asegurado que la pequeña no tiene un riesgo inminente de muerte, como han dicho los padres en diferentes platos de televisión. Te cuento también que el gobierno sigue preparando la exhumación de los restos de Franco. Lo último es que 2 subsecretarios de Pedro Sánchez, el de Presidencia y la del Ministerio de Justicia, han visitado la tumba del Valle de los Caídos. Lo han hecho acompañados de técnicos de patrimonio. El decretazo aprobado por el gobierno plantea un máximo de 12 meses para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Y a esta hora, en Moncloa, se reúnen Pedro Sánchez y el presidente valenciano Ximo Puig. Uno de los temas prioritarios de este encuentro es la financiación autonómica y, en especial, la de esta comunidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Real Madrid hace autocrítica tras perder con el CSKA. Corrochano.
Es el tercer partido seguido sin ganar, derrota ante el Sevilla, empate contra el Atlético y derrota ayer en Moscú, y más de 5 horas sin marcar un gol. La crítica echa de menos un sustituto para Cristiano Ronaldo y el mejor jugador del año, Luka Modric, que ayer fue suplente, hace autocrítica.
Claro que el ambiente en el vestuario no ha sido bueno, no es mejor, pero los últimos 3 partidos, sobre todo Sevilla y esta noche, no estuvimos en nuestro mejor nivel. Cuando 3 partidos seguidos no metes gol, claro que es preocupante poco, pero yo estoy seguro que vamos a encontrar salida de esta situación.
De este partido estamos pendientes de conocer el alcance de la lesión de Carvajal. Recordemos que el Real Madrid jugará el sábado contra el Deportivo Alavés en la Liga. El Valencia empató en Old Trafford a 0 y hoy a las 9 de la noche los otros 2 equipos españoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones, Tottenham-Barcelona y Atlético de Madrid-Brujas. Lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde.
Gracias, Corro. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo nos vamos a ir hasta Francia, porque en el país vecino están debatiendo mucho sobre bioética.
Pues efectivamente, y el arzobispo de París, Michel Aupetit, ha manifestado su preocupación y su protesta después de un dictamen del Comité Nacional de Ética que respalda lo que se llama allí procreación médicamente asistida. A su juicio, una larva de escarabajo dorado está más protegida hoy que un embrión humano. Además, se pregunta para qué ha servido el gran debate nacional sobre bioética, en el que cerca del 80% de las personas que han intervenido han expresado su oposición a esa ley, y denuncia que una mayoría de los miembros del Consejo de Ética son elegidos porque piensan lo mismo que el gobierno. También ha criticado con dureza la petición de algunos parlamentarios de retirar la objeción de conciencia a los médicos, porque dice, un Estado que toca la libertad de conciencia se llama dictadura. Lo contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
5 minuts per sobre de la una, és moment d'agafar la Nacional 240 i dir les paraules màgiques, que m'encanta dir-les. Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal? Bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs?
Molt bé, eh? Déu-n'hi-do,
eh? Ja estem a dimecres, ja això ja fa baixada, eh?
Sí, bueno, a mi se m'està fent llarga aquesta setmana, eh? Hi ha moltes coses a Lleida.
Esteu entretinguts, entretinguts, la veritat, i no precisament per no. Oci, però bé, avui venim a parlar d'oci.
Avui d'oci, sí.
Com dèiem, ens agrada fer-ho els dimecres, perquè així recordem, és el dia que estàs com a més, no?, de baixada, diguéssim.
Sí, ja ha passat l'inici de
no
setmana.
No tinc l'energia ja de dilluns i encara veig massa lluny el cap de setmana. Doncs aquí estem el Ricard i jo per recordar-los que hi ha vida més enllà del dimecres i hi ha moltes coses a fer i opcions per sortir de casa.
Clar. Ah, clar que sí, clar que sí.
Escolta, no sé amb què vindràs, tu em fas un tastet, em fas un avançament?
Mira, et faig un tastet i mai millor dit, després t'ho tornaré a recordar, però només te dic una frase, que l'oci acompanyat de gastronomia és doble oci.
Home, per això sempre entra molt millor.
Et parlaré d'activitats i de gastronomia.
Molt mira, bé, doncs mira, això serà d'aquí uns minuts. Fem primer parada a Reus, tu ets tafaner, Ricard?
Sí.
Sí,
perquè ens hem d'enganyar.
Ets del meu club, no?
Sí.
Doncs no et perdis ni un segon del que ens explicaran ara des de l'Associació Espais Ocults.
Vinga.
Vinga, avui us proposo descobrir llocs als que habitualment no podem accedir. Per alguns suposarà descobrir una part de la ciutat que ja coneixen, per altres potser arribar-hi per primera vegada d'una manera diferent. Sigui com sigui, ho fareu de la mà de l'Associació Espais Ocults. Avui m'acompanyen a l'estudi dos membres de l'entitat, l'Aida Sisa i la Gemma Daunis. Aida, Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir. Escolta, quarta edició ja del Reus Ocult. Això vol dir que obrir-nos espais que habitualment no estan oberts ens agrada, no?, als ciutadans.
Sí, i a més s'accepta molt. Sí. Tots us agrada molt venir a veure'ns.
Sí, no sé si és una barreja de tafaneria i no, voluntat d'aprendre coses. No sé si pesa més la tafaneria, potser.
Sí, jo una mica de tot. A tothom li agrada escoltar les anècdotes.
Escoltar anècdotes i entrar. Mira, a mi m'agrada molt mirar, quan passes i allò hi ha els llums oberts de les cases, mirar dins, no? Mm-hmm. Jo sempre tinc aquesta cosa i és una manera també així, no?, d'entrar a lloc que en teoria de vegades està prohibit entrar-hi.
Sí.
Perquè en aquesta activitat, en aquest Reus Ocult, obren les portes de casa seva gent, doncs que habitualment, clar, hi entren ells, perquè és casa seva, no?, però no podem accedir-hi els demés.
Correcte, no només obren diferents edificis i immobles que són particulars, sinó que també hi ha espais que no són tan particulars, són més públics o de comunitats de veïns que no es poden accedir. I aquell dia podem accedir i ho podem gaudir.
La darrera edició va tenir molt èxit. No sé si vau trobar, sobretot suposo, gent de Reus, no?, que és una manera diferent de descobrir la ciutat, però potser gent de fora també?
Sí, en les últimes edicions ens hem trobat en què no només arriba gent de Reus, sinó gent d'altres llocs, d'altres municipis, ja siguin no només de Tarragona, sinó també arriben a venir des de Barcelona, des d'Amposta, des del sud, de tot arreu, i l'interès es va augmentant.
Jo ho deia al principi, no?, per alguna gent serà de descobrir la seva pròpia ciutat, però per altres pot ser una manera, per exemple, avui que ens escolten des de Lleida també, no?, una manera diferent de veure Reus, no?, la coneguis o no.
Correcte, i com que la gent de Lleida veniu tant per aquí, aprofiteu i gaudiu d'aquesta ciutat modernista, que hi ha molta cosa a veure, no només modernista.
I de vegades molt desconegut, perquè també és una cosa que voleu posar en valor en aquesta edició, coses que de vegades ens passen de llarg, no?
Sí, en aquesta edició tenim una activitat complementària nova en la qual es fa una ruta de portes per les quals tothom hem passat per davant moltes vegades i mai ens hem fixat, i resulta que són portes que han canviat de lloc, que antigament estan en altres edificis, i és descobrir la història que tenien l'edifici antigament i la història que tenen actualment.
Portes, com per exemple, podeu posar algun exemple?
Sí.
No desvetllarem gaire coses, que el plat fort és el cap de setmana, però alguna sí. Va.
Sí, cap problema. La porta de l'antic hospital, esteu farts de passar-hi tots per davant, o la porta de l'Ajuntament, la primera que hi va haver, o si no, la porta de la governància civil.
Clar, i són portes en les que no ens fixem, no?
Correcte.
Però que tenen una història darrere. I vosaltres les obrireu?
No ben bé les obrirem. Són portes que han canviat d'ubicació. I per aquesta raó, tot i haver canviat d'ubicació, tenen una altra funció completament diferent. La volem donar a conèixer. Quina era la seva funció habitual, primera, diguem-ho així, i quina és la que tenen actualment.
I quines són les portes que s'hi obrireu el cap de setmana del 6 i 7 d'octubre? Portes que habitualment no estan obertes per tots nosaltres. A veure.
Doncs, per exemple, una de les novetats i una de les atraccions principals d'aquest any és el refugi de la plaça Mercadal, el qual fa molts anys que no s'obre i la gent no hi accedeix. Té diverses entrades, nosaltres entrarem a través de la Capsa Gaudí. Per altra banda, tenim espais com, per exemple, el dipòsit de les aigües, l'antic dipòsit de les aigües, que normalment no es visita i durant el cap de setmana es buidarà perquè la gent el pugui visitar i pugui entrar-hi. O, per exemple, cases privades com és el Xalet Serra, on ens obren les portes de casa seva amb tota aquesta feina que han tingut de restaurar aquest edifici que es van trobar pràcticament en ruïnes i on han dedicat molt de temps i esforç.
També és important destacar aquesta pota de la gent que ha dit sí, sí, veniu a casa, eh? Això,
correcte,
la vostra feina aquí, clar, us la posa una mica més fàcil.
Sí, i poder gaudir de col·laboradors com seria cases particulars com seria el Xalet Serra o fins i tot el Molí de la Vila, que tenim un altre col·laborador que també ens cedeix a l'espai, és molt gratificant perquè veus com els agrada la gent, com s'imposen, com estan vinculats amb la ciutat i com volen donar a conèixer el patrimoni.
Una cosa que també estava llegint l'altre dia, no?, sobre l'activitat, i vosaltres mateixos des de l'associació deieu, ostres, per als particulars, no?, que tenen la sort de vegades de viure en un espai que és així singular, que no sigui com una llosa, no?, de dir, hòstia, tens aquí un potencial increïble, no?, i entre tots hem d'ajudar també a cuidar-lo i a valorar-lo.
Sí, un dels lemes que tenim a l'associació és que si el patrimoni es coneix, si s'estima, i si s'estima, aleshores es defensa. Des d'un particular que ens obri les portes de casa seva i que ell mateix entengui que el patrimoni l'ha de poder conèixer tothom, això ho hem d'agrair immensament. I sense ells doncs no seria possible també aquesta activitat.
La feina que heu fet fins a arribar aquest cap de setmana és la festa grossa, són les visites ja a partir de dissabte al matí, però la feina de documentació que heu hagut de fer, no?, tots els voluntaris, membres de l'associació, ha sigut important. Alguna dada, alguna cosa que us hagi sorprès especialment, personalment, a vosaltres dos, Aida o Gemma?
Sí, a mi hi ha una dada del cementiri, que es podrà fer una visita al cementiri. Tota la vida m'havia, sent de Reus i havent estudiat la història, havia sabut, no?, que hi havia tres cementiris a la ciutat. I posant-me a analitzar els primers arxius, els primers documents, hem vist que n'hi havia quatre. Dius, ostres, me'n falla un, però me falla per 50 metres de diferència d'una a l'altra, que no el tenies posat en el seu lloc. I és que quan es va construir la primera església de la ciutat, quan es va construir el castell del Cambrer, quan es va repartir tota la ciutat, la base de l'església de Santa Maria, l'actual església de Sant Pere, era el cementiri. La part on ara tindria l'altar,
sí,
allí era el cementiri de la ciutat, el primer de tots. Clar, després el segon se'n va anar al Fosavell, no? Doncs haver pres aquesta dada, que potser és molt anecdòtica, dius, ostres, sempre
no, i sóc d'aquí i no ho sabia,
i no ho sé,
això.
I com aquestes, parlant amb el senyor Palomar, de les diferents coses que han passat durant la Guerra Civil i veient els refugis i analitzant-los. Ostres, si Reus va ser la segona ciutat més important de tot Catalunya, però tenim per població, per metres i per espai, molts més refugis que Barcelona. Aquí què està passant? Com és que van bombardejar més la ciutat de Reus, en proporció, sempre parlem en proporció, que a Barcelona? Són coses que bueno, que te n'has anat adonant de part de la història i veus que hi ha algo més darrere.
Clar.
I te donen ganes de seguir investigant.
Imagina't el que descobrirem el cap de setmana. Expliqueu-nos, per aquells que no coneguin l'activitat, el funcionament, perquè hem de remarcar que, a més, és una activitat completament gratuïta, o sigui que això, tant dissabte com diumenge, us podeu apropar, perquè no cal tampoc fer, Gemma, inscripció prèvia, no?
No, exacte, el funcionament no pot ser més fàcil. Dintre dels horaris que estan marcats en cada edificació, simplement és anar cap a aquell espai que es vulgui visitar dins de l'horari. Allí es van formant grups de visites, entre 15 i 20 persones, depenent de l'espai, i són visites que acostumen a durar entre 15, 20, 25 minuts. Aquestes visites es fem a través de voluntaris. Tenim un volum de 110 voluntaris que estan cobrint els torns d'aquest cap de setmana. Sempre tenim les visites complementàries, aquestes sí que necessiten una inscripció prèvia i tenen un cost, és un cost de 4 euros com a màxim, 3 euros en per exemple, el pedaleig del Reus Ocult, on aquí sí que s'han d'inscriure perquè necessitem una previsió de materials i de personal per poder complir amb aquesta activitat. Però la resta és totalment gratuït.
Horari, comenceu dissabte com diumenge a les 10 del matí, de 10 a 2 quarts de 2 i de 4 a 2 quarts de 8, veritat?
Bueno, aquest any, l'haver canviat una mica la data, hem adelantat una mica l'hora de tancament.
Vale.
En comptes de ser 2:45, tanquem a les 7 de la tarda pel tema de la llum. Hi ha espais,
clar,
que no tenen llum i, per tant, ens hem d'adaptar una mica a aquestes circumstàncies.
Vale, perfecte. Doncs ja saben, ja tenen excusa per apropar-se a Reus els que no ho siguin, no?, i per apuntar-se a l'activitat. Direm el web www.espaisocults.cat, allà tenen tota la informació, no?, els horaris, però simplement el que ens deia la Gemma, no?, anar a l'hora a l'edifici que toqui, per totes les edats, suposo. suposo, no? Aquí no, no hi ha distinció.
Sí, no tenim restriccions, les visites es fan per tots els públics i, a més, no és una ruta que és tancada en què s'hagin de fer tots els edificis, simplement poden anar a veure aquells que vulguin, els que més gràcies facin, o hi ha gent que va amb una llista i va tachant tots aquells que hagin visitat i van amb l'objectiu de fer-los tots.
Ah, sí? Teniu aquí, no? Ja seguidors sí, sí. fidels que, sí, sí. que volen fer tota la llista.
Correcte. I també remarcar que aquest any hem posat al tríptic una novetat, que seria la com es pot accedir a l'edifici, perquè a vegades ens trobem gent amb reduïda la seva mobilitat sí. i no poden accedir perquè no estan adaptats als edificis, i ho trobaran al tríptic amb diferents boles de colors vermelles o verdes.
Vale, important.
Que ho vegin.
Importantíssim. Doncs escolta, no tinc temps per més, m'agradaria preguntar-vos més curiositats de tots els edificis, però no sé si n'hi ha algun que, sense fer spoilers, que es diu, no ens el podem perdre sí o sí, alguna de les visites que fareu aquest cap de setmana.
Bueno, nosaltres sempre diem que els edificis que escollim s'han de visitar tots.
Tots, clar, sí, sí. Ara us estic fent triar, si estimeu més al pare o a la mare, ja ho sé.
Clar que sí.
Jo sí, heu de triar... Aneu al refugi de la Mercadal, pel simple fet de que a la plaça del Mercadal, el refugi que hi ha a baix, no es visita des de fa molts anys, i que s'hagi pogut obrir és una cosa que és molt inèdita. Per tant, aprofiteu la vinentesa i no us el deixeu perdre.
Doncs ja sabeu, seguiu el consell de la Aida i de la Gemma. 3w.espaisocults.cat, allà teniu tota la informació. Un plaer tenir-vos per aquí. Mil gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
T'estàs apuntant ja, Ricard?
Jo sí.
Sí, www.espaisocults.cat.
Però és ben cert el que comentaven, de vegades, fins i tot, pot ser per desconeixement, i d'altra coneixent-ho igualment, però de vegades tens coses a l'abast que fins que no hi ha alguna activitat d'aquesta que s'organitza i et porten a veure-ho, no ets conscient del que hi ha, del que hi ha al costat de per on passes habitualment.
És una oportunitat única el proper cap de setmana, així que vinga, feu lloc a l'agenda, ràpid.
Molt bé, doncs escolta, va, que tinc ganes d'explicar-te la proposta de Lleida. Fem una pausa.
3 minuts.
Vinga.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Porque en tiempos de cambio...
Oiga, cortan carreteras. Cortan el AVE en Gerona.
Asaltan. Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera. Con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y el gobierno de España dice que eso es asumible. Bueno, pues claro, todos estos ya saben que tienen carta blanca.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Claro, claro, no, bien explicado, tal cual.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Ese momento cuando entras a la oficina radiante, estupenda, y todos tus compañeros se fijan en ti, tiene una canción. Llévate 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Mo, solo en multiópticas.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
Pasado.
No es mi tipo.
Presente.
Nunca me rindo.
Y futuro.
Delo por seguro.
Jean-Claude Van Damme.
Sé dar pataditas.
En estado puro.
Quizá esto sea broma.
Águila Negra. Y Time Cop. Policía en el tiempo.
Duele, ¿eh?
2 de Van Damme. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs mira, Mònica, jo avui et porto una proposta d'aquelles... Jo diria que és complerta, perquè les propostes d'oci, si a més a més, van acompanyades de la gastronomia, jo crec que són el doble de bones. Mira, et presento el Marc Tarrés. Marc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
El Marc Tarrés és l'organitzador de la ja 6a edició del RUM Festival, que és un festival gastronòmic que tindrà lloc doncs, el dia 5, 6 i 7, aquest cap de setmana, de fet, comença divendres, dissabte i diumenge als Camps Elisis. Marc, 6a edició.
Doncs sí, la veritat és que sí, 6a edició, ja portem des de l'any 2015 amb el tema del RUM i portant cada any, durant dues edicions cada any.
Ho feu dues vegades a l'any,
Sí, correcte, sempre el fem a l'abril, per primavera, i a la tardor, sobre l'octubre, que és aquest cap de setmana.
A més, heu triat bé l'època de l'any perquè jo crec que les estacions... les estacions reines són l'hivern i l'estiu i les de transició són la tardor i la primavera, però són aquelles en les que com que canviem d'una a l'altra tenim ganes de tornar a fer coses. Per tant, a l'abril, escolta, anem de cara a l'estiu, ve el bon temps, perfecte, i ara que ve la tardor, doncs també és aquella època que t'agrada ja començar-te a recollir, a fer cosetes, escolta, sortim el cap de setmana amb la jaqueta ja, a lluir les jaquetetes, doncs és una bona època. Escolta, el RUM Festival Gastronòmic, defineix-me'l, explica'm què és.
RUM Festival és un, com tal diu, un festival gastronòmic dedicat als food trucks, que els food trucks són aquest tipus de vehicles que últimament estem veient en moltes fires i festes i demés, que són bàsicament cuines sobre rodes.
Els food trucks són aquests camionets, aquestes furgonetes pintades... Anava a dir estil americà, però no sé si és cert, això.
Bé, realment, l'estil, diguéssim, és l'americà, no? Realment va començar tot allí. El que passa és que, bueno, aquestes s'han anat adaptant i el que sí, diguéssim, tenen coses pues, conjuntament, diguéssim, o coses, diguéssim, més o menys iguals, no? Que són la part de... que són furgonetes o caravanes, normalment antigues, són clàssiques, i a part d'això, doncs, que hi fiquen instal·lant una cuina professional dins per poder treballar-hi.
Això és el que hem vist típicament a les pel·lícules, dic pel·lícules americanes perquè és la majoria, aquella gent que no té temps de dinar i baixen al carrer a Nova York i es troben allí la furgoneta o la caravana aquesta que té una finestra lateral obert i que et ven pues, los perritos calientes, l'hamburguesa...
El típico taco,
els tacos
mica...
i tot això. Doncs estaríem parlant d'això, però jo els he visitat i ho... Està molt currat, és a dir, són caravanes maques, ben decorades i el menjar està ben pensat. Vull dir, no, quantes n'hi ha?
Clar, nosaltres n'hi fiquem 20 aquest cap de setmana, d'acord, aquí als Camps
Elisis. Però no totes fan el mateix.
No, clar, és aquí, no? Sempre intentem que hi hagi una gran diferència o que hi hagi, diguéssim, una gran diversitat de menjar, no? I també es treu una mica la idea aquesta de que realment és un menjar ràpid, un menjar de, no de poca qualitat, però que sí que és, tipus, el que parlàvem, no? Hot dog, tacos i demés, el fast food, que diuen, correcte, sinó que realment molts d'ells són, bueno, tenen restaurants i demés que intenten fer els millors plats possibles, no? Sempre dins d'un temps, doncs, que sigui més o menys ràpid, però intentar fer donar a conèixer la gastronomia.
Clar, després, al final, cadascú heu de triar, però mira, n'hi ha 20, com a mínim, el que dèiem, no tots oferiran el mateix, o sigui, no tots fan patates, hamburguesa i tal, no, hi ha moltes coses.
Molt de veritat.
N'hi ha gent que ho fan molt elaborat, a més, per tant, això diguéssim és el centre, però clar, tot festival acaba tenint música en directe. Dic afortunadament perquè jo sóc un gran amant de la música i de les activitats. I vosaltres, aquest RUM Festival Gastronòmic, a part de la gastronomia, d'anar amb parella, d'anar amb amics, d'anar amb família a menjar alguna cosa, doncs vosaltres l'heu vestit i l'heu acompanyat d'activitats pels petits i activitats per grans. N'hi ha per tots.
N'hi ha per tots els públics, tant petits de casa com per grans.
Explica'm una mica, què feu divendres, dissabte i diumenge?
Doncs mira, divendres obrim portes a les 7 de la tarda. El seu primer dia, sempre tenim el dia del muntatge, i on obrim portes a les 7 i fem doncs, música, sí que serà més ambiental, però ja comencem una mica amb el tema de la gastronomia. No? Els food trucks estaran en marxa, hi ha algun taller d'infantil, i bueno, i sí que és veritat que tancarem fins a les 12 de la nit. Però els dies més forts són tant dissabte com diumenge, que obrim a les 11 del matí i tanquem a les 12 de la nit. És a dir, que és tot el dia sense parar. Podeu vindre a esmorzar, a dinar, a berenar i a sopar, efectivament, inclús el ressopó gairebé. I bé, dins del que és el dissabte, per primera vegada a Lleida, portem per la tarda, hem fet com el mini-room, no? La part aquesta per als més petits de casa. Llavors portem el Pot Petit, que és un grup que sobretot els pares que tinguin nens i nenes d'una edat petiteta, són un tipus de cançons sobre el lleó, són cançons infantils, que sobretot ara el preescolar i les coletes estan sent,
segur, vamos, que el coneixen.
Un top 10 a nivell gairebé ja de Catalunya, no? Uh-huh. I doncs portem això, a part hi ha tallers també infantils, faran pizzes, podran donar a conèixer, podran també pintar, jugar, vull dir, fem un espai, diguéssim, més infantil, no? I després, per als, ja perquè els pares ho puguin passar bé i tots els públics, d'acord? Per la nit, sobretot el dissabte, tenim Hermanos Lobo, que és un grup d'aquí de Lleida, també bastant conegut, la veritat és que últimament s'estan movent molt els nois, i doncs bé, també tenim ja ganes també de començar-los a veure. I de cara al diumenge, sobretot tenim dos punts molt forts, que és el Vermut, que ens vindran a fer un duet molt, molt divertit durant el migdia, d'acord? I després, durant la tarda-nit, farem diferents grups, diferents tallers una altra vegada pels més petits, vull dir que és una mica un àmbit, un target familiar, és a dir, que s'ho pot passar bé des del més petit fins al més gran.
Com sempre dic, ens estan escoltant els amics de la província de Tarragona, a part de tota la província de Lleida. Això està ubicat als Camps Elisis de la ciutat de Lleida. I Mònica, ara ve l'important, l'accés és gratuït totalment.
Totalment, és a dir, vosaltres podeu vindre de forma gratuïta a veure tots els concerts, totes les activitats i demés, i l'entrada és completament gratuïta als Camps Elisis, vull dir, és per la gent sobretot que es situa una mica més a la plaça Borés, l'entrada principal dels Camps Elisis, fins a la Glorieta. Allí és que diguéssim que la Glorieta és on se duen a terme els diferents concerts i activitats.
Esteu a la part de jardí dels Camps Elisis, la més maca, per entendre'ns.
La més maca, és la part més ajardinada, la part més bonica, i que ara sobretot els arbres encara estan en tota la fulla, i la veritat és que dona espai molt, molt bonic.
Doncs escolteu, el RUM Festival Gastronòmic arriba a la 6a edició des de divendres a la tarda, dissabte i diumenge. Entrada lliure i gratuïta. Evidentment, si hem de menjar, doncs l'haurem d'adquirir. És l'únic. Tota la resta, tots els tallers i concerts que ens ha parlat el Marc, tots són gratuïts. Per tant, crec que val la pena, per la gent de Lleida, que sortim a passejar i fem cap als Camps Elisis, que el Marc ja és maco, i per la gent que ve de fora, doncs que vingueu, i lloc per aparcar és facilíssim. Perquè la Fira de Sant Miquel està desmuntada i per tant hi ha unes esplanades per aparcar a 2 minuts caminant, a 2 minuts, no exagero, caminant, per tant podeu aparcar sense mena de problema, tant la gent de Tarragona com la gent de la resta de la província. Marta Res, organitzador d'aquesta 6a edició del RUM Festival Gastronòmic, un plaer, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Doncs ja has vist, Mònica.
Sí, no està malament, eh?
Gastronomia, entrada gratuïta, el Marc, sí. Vull dir el lloc. Els
si
Camps
no ho coneixen,
Elisis, la part jardinada és molt
exacte,
maca.
Estic aquí mirant RUM, RUMM, eh?
MM, dues M, sí, RUM Festival.
MM, és que estic veient aquí que hi ha fins i tot sortejos, es pot guanyar sopars per a dues persones,
sí, sí,
escolta,
sí, sí.
Molt interessant.
La gràcia d'això és que pots anar amb amics, pots anar sol, escolta, ningú et dirà res tampoc, amb parella, famílies, amb pares i fills, i has vist que cuiden les activitats infantils,
sí.
I que tot és d'accés lliure i gratuït, i si, escolta, estàs allí i vols menjar alguna cosa, doncs tens aquests 20 food trucks, que sempre m'han fet molta gràcia, perquè això és genuïnament americà, està importat.
Sí, ara ja, però que a vegades també de moda
sí,
i ho fan
sí.
Amb productes locals molts
aquesta
d'ells,
és la gràcia.
No? Que és la gràcia sí. Escolta, estava pensant jo, el vermut serà de Reus, no?
Mira, he estat a punt de preguntar-li, però ell ha tirat cap a l'activitat. Dic, bueno, si em parla de la beguda, dic, vaja, vigila que estem sortint per Tarragona i Lleida. I
és que
clar.
Tu saps que això és sagrat, eh?
Sí, sí, sí. Clar. Escolta, l'altre dia saps que vaig veure?
Digues.
Em van posar, per error, però em va encantar, un vermut negre.
Sí.
Amb gel, l'oliva i tot, era boníssim. I li vaig preguntar, escolta, d'on és? Diu, no, és el
home,
de Reus.
Home, clar, d'on ha de ser. Cada vegada n'hi ha més, hem de dir, a tota la demarcació de Tarragona, se'n fan bons també al Priorat, no? Mira, un dia podria ser bona idea buscar, no sé si se'n fa alguna a Lleida, però buscar un vermut de Lleida i un d'aquí i juntar-los, que ens
pues
expliquin
escolta,
l'experiència.
No?
Hi ha diferències en això? Tu creus que n'hi ha?
Jo crec que sí.
Sí?
Això és com la cervesa artesana.
Ui, és que ara també n'hi ha moltes.
També n'hi ha moltes.
També és un
tema que
casa. Podem parlar un dia.
No és a cada ciutat, no, a cada casa.
A cada casa ja és més difícil. Que fer cervesa
bueno,
té el seu. Però mira, també és un tema interessant buscar-ne una de Lleida i una d'aquí, no?
Sí,
que ens expliquin,
sí.
Perquè al final no és competència, no? Perquè hem de provar coses diferents, és veritat que és amb la que més t'agradi.
Saps que n'han estrenat una Lleida que està feta en base de lavanda?
Sí, i cervesa una amb pa de pagès. Que la conec jo molt bé. Oh, i tant, mira, un dia en parlem, ja tenim tema.
Veus? Ja tenim tema.
Escolta, arribem a 2:15, nosaltres ens tornem a escoltar divendres amb la renovació de la cartellera i la Laura,
sí.
Veurem què vindrà.
Sí, 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 sí. Tenim estrena. Vaig anar al cine, per cert, ja ho diré divendres.
Ah, sí? Ai, sí. No m'ho diguis, divendres en
cine,
parlem.
I em va agradar més del que pensava.
Mira tu, ja sé què vas anar a veure. Bueno,
sí.
Divendres parlem de cine. Ara arribem a 2:15, acabeu de passar bon dimecres. Nosaltres seguim en directe fins les dues a COPE Tarragona. El que fem ara és aturar-nos tres minuts per la publicitat i continuem perquè ens hem d'anar de concert de divines.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Dígame.
Comisario, tiene un nuevo caso que resolver.
¿Pero qué estás diciendo?
Es un estreno. Se lo digo totalmente en serie.
¿Alguna pista?
Preséntese de lunes a jueves por las noches en 13.
Voy para allá.
El comisario. De lunes a jueves por la noche en 13.
Señora, por favor, que vamos a tener que detenerla, ¿eh?
En el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, los días 3 y 4 de octubre se celebrará en la Fundación Pablo VI el Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática. El papel de la Iglesia ha sido clave en la transición y hoy quiere seguir dialogando con la política, la cultura y los hombres y las mujeres de hoy. Una apuesta por el diálogo y el encuentro con diálogos como el del Cardenal Fernando Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, o el coloquio entre Alfredo Pérez Rubalcaba y el Cardenal Antonio Cañizares, en el auditorio de la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan 23, número 3, en Madrid. Inscríbete en la web congresoiglesiaydemocracia.es o llama al teléfono 91 514 1720.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que hay gol!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
La corba exacta del meu nas, o aquell instant que per sorpresa ens vam creuar i ens vam conèixer. Qui sap si un dia ho entendrem.
Quina meravella, no? Comença així una entrevista. Hem de posar-hi una mica de música. Al dia música, també poesia, també vi. Bé, aquest còctel ens l'explica ara mateix algú que ens sap força, perquè aquesta setmana torna al Festival Divines a Tarragona. Unirà, com els deia, poesia, música i bon vi en clau femenina. Això és important. També en parlem avui amb l'Òscar Ramírez. Òscar, què tal? Bon dia i gràcies.
Molt bon dia. Merci a vosaltres per convidar-me.
Un plaer tenir-te sempre per aquí, que ens porta sempre coses bones quan vens.
Intentem.
No?
Intentem.
Hem començat, deia jo, quina meravella, i és que estàvem escoltant l'Anna Dibori,
sí.
Que els oients fidels del programa se'n recordaran d'ella, que ja ha estat per aquí diverses vegades, amb una cançó molt especial, no?, la que estàvem escoltant.
Sí, una cançó que és la segona part del projecte d'Amatrice, que estem tirant endavant entre tres associacions, dues d'Itàlia, que es diuen Spiralli i Il Sorriso di Filippo, i la nostra, que és Etcètera. Uh-huh. Dic que és la segona part, la primera va ser un festival dedicat als nens, el Festival dels Somriures, l'any passat, el juliol, i enguany també un pèl abans, en aquest cas el mes de juny, vam anar a Rieti, al nord de Roma, a presentar aquesta cançó que doncs gira al voltant d'Amatrice, que intenta ser un record i homenatge a les 295 víctimes mortals que haver-hi en aquell terratrèmol de l'any 2016 i que ha estat possible gràcies a la poesia del poeta italià Bartolomeo Sbaldone i la música que ens ha fet l'Anna Dibori, una cançó que hem fet en català i en italià i que tu ara has posat i que crec que és la millor forma, com deies, d'obrir aquesta estona.
I tant, la cançó és Qui sap si un dia... Mira, la posem una mica més abans de parlar, va.
Parla lento, em demanaves, perquè el temps ens escoltava, però el temps mai se n'enrefia dels amants de les paraules. Parlo lenta com d'estava.
És que la veu de l'Anna és una cosa...
És que és un altre món.
Al·lucinant, exacte, és un altre món, eh?
N'estem convençuts que és la cantant de més projecció que tenim a les comarques de Tarragona i només té l'únic hàndicap que no viu a Barcelona.
Això mateix.
I llavors, quan no vius a Barcelona, no, ho tens molt complicat per triomfar. Però és igual, és la nostra cantant preferida i seguirem estant al seu costat.
Exacte. I mira, ella no és a Barcelona, això vol dir que nosaltres tenim la sort de tenir-la per aquí, per tant la podem veure en directe.
Exacte.
Oportunitat meravellosa dins d'aquest festival del que vens a parlar-nos avui, del Divines, aquest divendres, no? 5 d'octubre, Anna Dibori, en concert.
Exacte, comencem aquesta segona edició del Festival del Divines amb una actuació a l'Anna, que a més no és una actuació a l'uso, perquè és... Bé, l'Anna té la capacitat de generar música, de convertir aquell disc que va fer, que es diu Rere els vidres, que encara està molt viu, i de presentar-nos aquest concert que serà per tancar la gira d'aquest disc amb un format que no havia fet mai, perquè ella ha arranjat totes les cançons del disc perquè puguin ser tocades per orquestra. I aquest divendres, a les 9 de la nit, al seminari, amb entrades ja esgotades...
Ja em sap greu, audiència.
L'aforament era de 140 persones, les hem venut molt, molt ràpidament. Arriba l'Anna amb l'orquestra de cambra Amics de la Unió de Granollers. Dirigida, són 20 músics, dirigits pel Miquel Massana, i s'acompanyarà pels seus músics, pel Gerard, per l'Albert i per l'Adrià. I clar, serà un concert més que especial. A més, com indica el nom de Divines, abans de cada concert fem poesia. En aquest cas hem convidat a la rapsoda i actriu Lila Urbano a que ens llegeixi poesies. Farem agermanament entre Catalunya i Itàlia. Nosaltres hem triat la poeta italiana Alda Merini, ella ha triat la catalana Víctor Català, s'acompanyarà del mestre Conrad Chateau al piano, i tot això ho regarem amb el vi del concert.
Escolta, mira, perquè estan esgotades les entrades, i no, ja com pots dir que no, això... Atenció, estan esgotades les entrades per aquest concert de divendres, però n'hi ha més, eh? Ara en parlem.
Exacte.
Ara en parlem, que no pateixi la gent. Tranquils. La veritat és que és la proposta, no? Són tres concerts, tres cantautores, tres poetesses, no? Aquesta clau femenina, per què, Òscar, aquest fil conductor femení?
Teníem clar que la potencialitat de les veus femenines arreu de Catalunya és grandiosa, que potser no és prou coneguda. Vam pensar que... una possibilitat de generar aquest coneixement, de fer aquesta difusió, no? Aquesta promoció de les cantants, cantautores que hi ha a casa nostra, era crear un festival al voltant de la veu femenina. I un cop creés el festival, hi vam ajuntar el tema de la poesia, perquè també hi ha grans poeteses. Clar. La poesia, de per si, ja és prou complicada de difondre, doncs imagina't tu la poesia, a més, quan és de poeteses, no? Llavors... pensem que és un bon instrument, diguem, per donar a conèixer la creativitat en clau femenina. I això amb el Toro de Vi, doncs encara té més.
Clar, millor a sobre vins de casa,
exacte,
no? Aquest tas és tas musical, poètic i de vins, no?
Sí.
O sigui, un tas de tot. No sé si també els vins s'han triat en funció del tipus de concert, no? O sigui, està tot lligat.
Ho vam fer l'any passat, ho hem tornat a fer enguany. La gent de l'ADO Tarragona ens facilita totes les notes i fitxes de tast de cadascun dels vins que representen, i en funció del tipus de música que fa cada cantant, triem un tipus de vi que li pot anar encertat. No sé si l'encertem o no, però ho intentem.
Segur que sí, segur que sí. Bé, aquest concert de l'Anna Dibori, de fet, és l'únic que era de pagament,
exacte,
no? Els altres dos no ho són, però també per... també volem posar en valor, no? Doncs aquesta feina que feu pel projecte Matrice, no? amb la cançó. Per tant, ara anem als altres dos, que aquests encara podem comprar les entrades.
Exacte.
No? Els altres dos no seran, en aquest cas, al claustre del Seminari de Tarragona, sinó que venen cap a Reus.
Nosaltres vam posar en pràctica una paraula, un neologisme, que és la transhumància intel·lectual, i que això el que ens permet és... intercanviar coneixements en el territori. Dic tot això perquè triem sempre fer activitats compartides a Tarragona i a Reus, intentem que les criadores de Tarragona vagin a Reus i les de Reus a Tarragona per evitar aquestes típiques batalletes de campanar, sí, de que, ai, Reus, ai, Tarragona, és a dir, intercanviem a la gent del territori, i els concerts sempre són gratuïts. En aquest cas, l'any passat van fer els dos concerts a Reus, a Cal Masó, enguany com Cal Masó està inoperatiu, uh-huh, barra tancat, digue-li com vulguis, hem triat el jardí de la Casa Rull.
No està malament, tampoc,
no, l'escenari. És un espai encantador. És un espai encantador, amb l'Esteve, que m'ha arribat amb un acord que ens ho ha cedit gratuïtament, i jo penso que aquesta col·laboració continuarà de cara a un futur. El dia 11, dijous, dia 11 d'octubre, ens acompanyarà la vallenca Elena Volpini. Uh-huh. Ella arriba acompanyada d'un guitarrista, del Guillem, i en aquest cas hem escollit la tarragonina, la poetessa tarragonina Carme López, perquè ens vingui a llegir les seves poesies. També sempre a les 9 de la nit, entrada gratuïta. I el dia 26, divendres dia 26, portem a Sandra Bautista, que en aquests moments és la cantant revelació a Catalunya, és la que ha guanyat els últims 5 concursos que s'han fet de cançó en clau femenina, és una de les finalistes del concurs de Sona Nou, que encara està en aquest moment actiu, no se sap qui guanyarà, però està entre les finalistes, i arriba amb el Víctor, que és guitarrista del grup de Callaus, i també, 9 de la nit, concert gratuït, i en aquest cas hem escollit a la poetessa Dolors Oller, que és de Vilanova d'Escornalbou.
Molt bé, o sigui, és D.O. Tarragona tot, eh?
És D.O. Tarragona, és a dir, les poetesses sempre són de D.O. Tarragona, el vi és D.O. Tarragona, i únicament una de les cantants, de les tres cantants, és de fora, diguem, de fora de les comarques de Tarragona. L'any passat es va acompanyar la Nerea Basart del Vendrell, que per cert ha estat escollida per gravar cançons amb l'Axan Busto.
És veritat, una cançó del nou disc. Sí, sí.
La vam encertar. I ens va acompanyar l'Anna Dibori, que enguany repeteix, però en aquest format que et deia diferent, i enguany doncs, també ve l'Helena de Valls. Bé, mm-hmm. Jo penso que són propostes prou atractives i que hem d'apostar sempre per gent del territori,
clar
que tenim
que sí,
molta qualitat.
És veritat. Donem informació de servei, Òscar, perquè aquests dos concerts, com dèiem, són gratuïts, òbviament l'aforament és limitat, per tant suposo que s'ha d'arribar una estoneta abans i ja n'hi ha prou, no? I agafar
sí,
bon lloc.
Exacte, arriben una estona abans, agafar bon lloc i sapigueu que es pot veure el que vulgueu, perquè allà a Terrassa, no és com no és el cas del seminari, però a Casa Rull hi ha Terrassa, i entre les propostes que pots triar hi ha el vi del concert, que llavors te'l cobren allà, uh-huh, i llavors fas el concert mirant-te el vi que hem triat per aquell concert, o si vols fas un altre deure, no hi ha problema.
Perfecte, doncs és una proposta molt, molt interessant. La veritat és que jo crec que és important que vosaltres, des de l'Associació Cultural, etcètera, en aquest cas, impulseu, no?, festivals com aquests, perquè potser no n'hi ha prou des de l'àmbit públic, diguéssim.
Sí, jo crec que, exacte, crec que la funció de les associacions com la nostra és, en primer lloc, generar cultura perquè algú la gaudeixi, fer aquest tipus d'aprenentatge, aquest tipus de nodriment, no?, que permet la cultura, nodrir la persona, i després, òbviament, fer de forma subsidiària una feina que els ajuntaments no poden arribar a fer, perquè poden programar cultura, però fins a un cert punt no tenen tanta infraestructura ni econòmica ni de personal com per poder estar generant activitats i culturals i festivals durant tot l'any. S'han de recolzar d'alguna forma amb les nostres associacions. I consti que la nostra no demana subvencions a cap ajuntament. No ho dic per,
important,
perquè
que ho sàpiguin. No,
nosaltres no demanem a cap ajuntament, per tant no devem res a ningú, però ens agrada, evidentment, comptar amb col·laboracions puntuals dels consistoris, clar, que ens deixin els espais de forma gratuïta, això sí, perquè pensem que és els mínims que pots demanar i saber que estarà al nostre costat.
Uh-huh. Escolta, has dit que feu transhumància en el cas dels artistes, no?, i de les poetesses. El públic també en fem? Anem o això ens costa més, ja?
És molt complicat. Sí, eh? A mi em sap greu que avui en dia costi tantíssim moure la gent a actes culturals, i més quan són gratuïts. És a dir, sempre ho comparo amb Itàlia, sempre, eh? A Itàlia, quan presentes un llibre, estem parlant de presentar un llibre, eh? Uh-huh. Jo he tingut l'ocasió de presentar-ne diversos dels meus, allí com a mínim hi ha un centenar de persones. Aquí, perquè t'hi vinguin 30 persones, 20, 15, has de fer meravelles, i estem parlant d'actes gratuïts. I als concerts succeeix el mateix. Ja costa moltíssim que la gent de Reus vagi a un concert de Reus, o els de tarragonins, els de Tarragona, i imagina't tu per intercanviar-los.
És veritat. No, és veritat, això. Jo he de dir que, a més, ho hem dit aquí diverses vegades, ho notem aquí, no? Ah. Demanes fer una entrevista, ostres, sembla que vinguin de l'altra punta de món, quan han de venir de Tarragona a Reus, o viceversa, eh? Però aquí jo dic parlo perquè nosaltres tenim els estudis a Reus, ja ho sap l'audiència, clar, quan venen és com, ui, mare de Déu, Que lluny que està, això.
No s'entén, és incomprensible, és un cop de cotxe. És a dir, són capaços d'anar a Barcelona a mirar-se un concert,
sí, senyor,
però no poden venir a Reus o anar a Tarragona. Ostres, això, de què estem parlant, no? Comencem a apostar primer pel territori més proper, en acabat ja farem la diversificació amb el més gran, no?
Exacte. És una bona oportunitat també venir a Reus a aquests concerts. Reus és Ciutat de la Música, que és 2018, per tant, dos concerts a sobre gratuïts a un lloc fantàstic, la Casa Rull, potser hi ha gent que encara no la coneix, també és una bona oportunitat.
Sí, és que nosaltres des de la fundació nostra el 2016, que totes les activitats grans que hem fet, 2016 el festival del Pier Paolo Pasolini, 2017 el festival de Divines i enguany un altre cop el Divines, hem fet sempre activitat a la ciutat de Reus. Tenim la seu a la Canonja, és a dir, no estem a Tarragona, però anem a cavall entre les dues ciutats i penso que és important, i més encara enguany, apostar per Reus, per això, no? Perquè té aquesta capitalitat cultural, musical, i és importantíssim que entre tots hi col·laborem.
Festival Divines, segona edició per aquest divendres, el concert d'Anna Dibori complet, que és una molt bona notícia, perquè a més era l'únic de pagament, atenció, bueno, pagament simbòlic també.
6 euros,
sí, però sí. Però pels altres encara, evidentment, hi són a temps, 11 d'octubre a les 9, Elena Volpini, la poetessa Carme López, i el 26 d'octubre també a les 9 al Jardí de la Casa Rull, Sandra Bautista i els versos de la Dolors Oller. Què més esteu tramant, Òscar? Que sempre, que ja sé que no pareu.
Ara hem canviat de junta directiva, recentment hem incorporat, que no tenien cap dona a la junta, hem incorporat dues dones, entre elles a una adolescent, és a dir, ja tenim també veu d'una persona adolescent que s'ha volgut integrar de la Judit Mata, que s'ha volgut integrar dins de l'estructura organitzativa, etc., que amb ella de moment ja estem impulsant un Instagram que no en teníem, que es complementa amb el Facebook, que diguem són les xarxes socials per les quals ens movem. També ha entrat a formar part de la Junta la Blanca Ferrer, i entre les dues doncs ens estan ajudant moltíssim, conjuntament amb el Santi Parés, que ja formava part de la Junta, i el Nacho Maials, que també hi ha entrat. Els cinc estem preparant diverses activitats. Entre elles, la continuïtat del projecte Matrice, que en aquest cas serà la creació, sempre conjuntament amb Espiralli i amb el Sergio de Filippo, la creació a Matrice d'un jardí de la memòria, amb un terreny de 10.000 metres quadrats. Plantarem diferent arbrat que representarà concretament el naixement, l'adolescència, la maduresa, la tercera edat. Al mig, l'escultor tarragoní Rufino Mesa hi construirà una torre d'uns entre 10 o 12 metres d'alçada. Podràs entrar dintre, estarà fet amb pedres de les cases que es van esfondrar al terratrèmol, les han cedit les famílies de forma voluntària, i dins hi haurà els noms de les persones que van morir en aquell sisme de l'any 2016. Serà la continuïtat del projecte, que no aturarem aquí, perquè hi haurà acabat més activitats. I posarem en marxa l'any que ve un concurs destinat a les escoles, on demanarem a la gent, als estudiants d'ESO, que parlin sobre valors humans essencials, d'acord? Això farem també en col·laboració amb Itàlia, i la principal novetat, a part del concurs en si, és que hem decidit que el jurat siguin estudiants de BAT.
Molt bé. Per tant,
que siguin tot gent jove i adolescents els que formin part d'aquest nou projecte.
Doncs escolta, com sempre, jo encantada que vinguis, perquè a més crec que és important això, doncs recolzar, donar-vos veu també, perquè feu molta feina que de vegades no es veu. Per tant, sempre que vulguis, tu saps que aquí tens casa teva i una estoneta, escolta, només has de trucar al timbre i jo t'obro el micro, Òscar.
T'ho agraeixo moltíssim que ens convidis, és veritat. És important, és important.
Un plaer tenir-te per aquí, disfruteu molt del Divines.
Gràcies, adéu.
Perquè el temps ens escoltava, però el temps mai se n'enrefia dels amants de les paraules. Parolena, com t'estava, com quan sempre em despertaves, barallant tota dormida, com quan sempre em respirava.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese, primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en calle Mosén Ritori Faust 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-223522, 977-223522. Curto López Abogados.
Centro del corazón abierto al mundo, ¿no?
Pues eso es lo que intentamos también desde aquí todos los días, que siga siendo un poquito ese territorio mágico. Iñaki Gabilondo, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, buen día a todos.
Le devuelve el teléfono a Luis del Olmo, este momento radiofónico que estamos viviendo.
Nos hemos quedado.
Luis, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Estás aquí. Compañeros. Estás muy invitadísimo, bien. Ven cuando quieras.
Pues muchas gracias, me quedo con la invitación.
Porque la radio es magia, a Cope Tarragona de vegades pasen cosas como aquesta. Queden 8 minuts per arribar a les 2 abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar el més destacat a nivell nacional i internacional. Repassem el més important a aquesta hora a les comarques de Tarragona. És la notícia del matí. La secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixà ha fet fallida, s'ha quedat sense liquiditat i hi ha uns 200 afectats. Els socis no poden retirar diners. Aquest dimarts s'ha celebrat una assemblea al Casal de la Població per informar als afectats de la situació. El forat econòmic podria superar el 1,5 milió d'euros i arribar fins als 3 milions. El Departament d'Economia ja està fent seguiment del cas des de fa temps i la unitat dels Mossos que investiga possibles estafes també ha rebut denúncies. Les primeres irregularitats s'haurien detectat ja fa mesos, de fet al 2016, i s'estarien investigant inversions i despeses injustificades, fins i tot crèdits concedits de manera irregular i documents falsejats. De moment, tal com marca el protocol, s'han retirat els poders a la directora de la secció de crèdit i a l'auditor de la cooperativa. I ho acabem de saber, la Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya i la resta d'entitats de transportistes que formen part del Comitè Nacional de Transport per Carretera recorreran judicialment el desviament obligatori de camions de la Nacional 340 i 240 cap a l'autopista. Segons han informat avui en un comunicat, ho fan pel caràcter discriminatori de la mesura i per la injusta atribució de la sinistralitat viària al sector del transport. Les entitats subratllen que les restriccions que van entrar en vigor el passat 2 de setembre afecten més de 4.000 camions al dia que han de circular per les vies de peatge. Precisament els transportistes tarragonins confirmaven aquest dimarts que faran una marxa lenta el proper 11 d'octubre a la tarda per protestar per aquest desviament obligatori per l'autopista. I encara pel que fa a carreteres, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona vol que Fomento assumeixi el manteniment de l'AP-7 i l'AP-2 quan acabi la concessió, al 2019 i al 2021, respectivament. Posen en dubte el bon manteniment de les autopistes, una tasca que farà la concessionària si se'n fa càrrec el Ministeri. Segons la patronal, Fomento hauria d'assumir 13,6 milions d'euros anuals per mantenir els 170 quilòmetres d'autopista que hi ha a la demarcació, 80.000 euros anuals per quilòmetre, que quan acabi la concessió haurà de pagar l'Estat. Segons el cap de Gabinet d'Estudis de CEPTA, Juan Gallardo, els recursos per mantenir les autopistes en bones condicions han de sortir dels pressupostos generals i no han de comportar una major pressió fiscal per als usuaris.
Doncs que aquest volum de costos de manteniment que s'han d'assumir per part de les administracions un cop finalitzades les concessions facin que les autopistes perdin qualitat. Les autopistes a hores d'ara cal reconèixer que tenen un estàndard de qualitat molt elevat que possibilita un trànsit fluid, un trànsit, un desplaçament de qualitat, sobretot amb els tràfics de mitja i llarga distància.
L'entitat descarta d'entrada que s'imposin peatges alternatius, no veu amb mals ulls un model de vinyeta, això sí, sempre que es faci pagar una taxa per circular a tota la xarxa d'alta capacitat d'Espanya. Al contrari, diuen, seria discriminatori. Hi ha més coses. S'ha convocat una reunió d'urgència el proper dilluns entre veïns, Ajuntament de Tarragona i cossos de seguretat davant l'alarmant augment de denúncies per robatoris en cotxes. En 23 dies de setembre s'han registrat més de 150 denúncies per aquest motiu i només a l'agost se'n van presentar 257. En plana judicial, Fiscalia demana 7 anys de presó per un veí de l'Hospitalet de l'Infant acusat de distribuir pornografia infantil. Al seu ordinador li van trobar més d'un miler de fotos i vídeos on venien on es veien menors en actituds sexuals explícites. I la Fiscalia demana un any de presó per una dona que va amenaçar un metge d'urgències a l'Hospital del Vendrell. El va amenaçar i li propinava manotades a l'esquena. Els cops no li van suposar lesions, però el Ministeri Públic considera que la dona és autora d'un delicte d'atemptat a un funcionari públic i demana una pena d'un any de presó. I ho hem sabut aquest matí, l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 24 anys de presó l'assassí de la seva dona a la Pobla de Mafumet. No es podrà apropar als familiars tampoc de la víctima durant 25 anys i els haurà d'indemnitzar amb 280.000 euros. Ell es tornarà a seure el proper dijous al banc dels acusats per haver agredit sexualment la filla de la víctima, que era menor d'edat, després de cometre el crim. Al juliol ja va ser condemnat a 19 anys i 3 mesos de presó per una violació al 2003. Abans d'acabar, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps, pel que ens queda de dimecres i també, sobretot, pensant en demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Continuem amb un temps molt estable aquests dies aquí a Tarragona. Cel serè en general a totes les comarques i unes temperatures que, si bé ens hem llevat parlant de fred, avui pujaran més les màximes. Arribaran als 26 graus aquest migdia a Tarragona. En tindrem també 26 de màximes al Vendrell o Gandesa, a Reus 28 graus i a Tortosa fins a 30. Pel que fa al vent, al sud hi bufa el vent de mestral, encara pot ser intens, però la tarda mica en mica anirà fluixant i a la resta es mantindrà fluix i variable. Demà dijous continuarà el cel molt serè, les temperatures no variaran molt i, per tant, hi haurà mínimes també d'uns 16 graus a Tarragona i al Vendrell, de 14 a Reus i Tortosa i de fins a 13 a Gandesa. El vent bufarà fluix i variable a totes les zones.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora també a les carreteres tarragonines. És la 1:58.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Amb la cançó del dia posarem el punt i final, saben que avui sona Xavi Checker perquè en fa 77. Arribem a les dues, es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem puntuals demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los. Acabem de passar bon dimecres. That's fun!